Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. L'Audiència de Girona ha condemnat el propietari d'una clínica dental i un auxiliar seva per haver fet tractaments odontològics sense titulació entre els anys 2008 i 2014. A més, el titular del negoci ha reconegut que va causar lesions a 9 pacients i que va estafar 64 clients a qui va deixar sense completar el tractament quan, sense avís, va traspassar el negoci al desembre del 2014, tot i haver-los cobrat per avançat a través de finançament bancari. Fiscalia, acusació i defenses han arribat a un acord en la part penal i l'imposen un any i 11 mesos de presó i 13.000 euros de multa per estafa, intrusisme professional i lesions. L'auxiliar haurà d'abonar una multa de 3.240 euros per intrusisme. I a Barcelona, Esquerra ha anunciat que votarà en contra de la tramitació del pressupost de la ciutat pel 2022. Segons ha explicat el líder del grup republicà a l'Ajuntament, Ernest Maragall, dimecres votaran no a l'aprovació inicial del pressupost perquè en els últims dos anys el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni no ha complert i els falta ambició i projecte.
Podríem dir que s'ho han guanyat a pols. S'han guanyat a pols en aquests dos anys, en aquest any molt especialment, amb aquests anys d'incompliments, de menysteniment dels barris i de la ciutat, com acabem d'explicar, però també de manca d'ambició, de manca de projecte, de manca d'horitzó per a aquesta ciutat.
Maragall ha afegit que per part del govern municipal hi ha hagut incompliments que reforcen el seu no als pressupostos. El líder d'Esquerra ha exposat d'exemple el cas de la reforma de la Rambla, que encara no ha començat ni té data prevista d'inici.
El principal és l'incompliment amb els veïns i amb els seus propis compromisos. A més, hi podem afegir l'incompliment amb els acords que vam prendre amb nosaltres, amb Esquerra Republicana, ja en el pressupost del 2020, que, en fi, que explicitaven, concretaven l'inici d'aquesta reforma i encara estem esperant.
Més notícies. La compravenda d'habitatges a Catalunya es manté a l'alça després que el mercat registrés un fort descens arran de la crisi del coronavirus. Durant el mes de setembre, al país s'han tancat 8.396 operacions, el que significa un 54,4% més en termes interanuals. Es tracta del setè mes consecutiu en què la compravenda d'habitatges puja al país, segons les dades provisionals publicades aquest mateix dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat on més s'incrementa el nombre de compravendes d'habitatge, superada només per Navarra i encara en clau d'habitatge. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, que el seu executiu preveu aprovar aviat, inclourà la creació d'una assegurança d'impagament pel lloguer d'habitatges per part de joves. Segons Sánchez, l'assegurança garantirà el pagament del lloguer durant un any. L'hauran de demanar els mateixos joves i el cost no podrà superar més del 5% de la renda de lloguer anual. S'activarà en el cas que els llogaters no puguin afrontar el lloguer i l'objectiu és donar seguretat als propietaris perquè s'avinguin a facilitar habitatges a preus assequibles. La ministra ha recalcat la necessitat de seguretat jurídica dels petits propietaris.
Que la mayor parte de los propietarios son propietarios pequeños y por lo tanto también somos muy sensibles a la necesidad de seguridad jurídica que también hay que darle a los propietarios.
I Santa Coloma de Farners ha tancat la seva 40a edició de la Festa de la Ratafia amb molta satisfacció per la quantitat de gent que els ha visitat. Els organitzadors donen per fet que a la capital de la Selva hi han passat més de 10.000 persones, a la que ha estat una celebració massiva que ha recordat les d'abans de la pandèmia. Tot i això, la Covid encara ha impedit alguns actes que es feien habitualment, com el sopar popular, que se celebra el divendres del cap de setmana de la festa. El president de la Confraria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, Joan Casalpí, Prim, valora l'edició d'enguany.
Que aquest 40 aniversari no és un número més, sinó que consolida la festa de la Ratafia com la festa més important al voltant d'aquest licor que hi ha al país i bé, obre un futur molt esperançador per no només 40 edicions més, sinó possiblement moltes més.
Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Dani Alves tindrà el salari fix més baix de tota la plantilla del Barça. Això ha facilitat el fitxatge de lateral brasiler de 38 anys que ha signat fins a finals de temporada. El jugador volia signar de fet per un any natural i assegurar-se estar competint quan comencés el Mundial de Qatar, però finalment ha acceptat tenir només assegurada la seva continuïtat fins al mes de juny. Arribat el moment, el Barça podrà decidir la continuïtat o no del brasiler a la plantilla. Aquest matí Dani Alves ha passat revisió mèdica i dimecres a les dues serà presentat al Camp Nou. Encara en futbol, el Villarreal ha fet oficial la renovació del davanter Jeremy Pino fins a finals de juny del 2027. El canari va arribar al planter del Villarreal amb només 14 anys i des de fa poc més d'un any que s'ha guanyat la confiança de l'entrenador Groguet i s'ha convertit en un futbolista vital per al primer equip, amb qui ha jugat 53 partits i ha anotat un total de 9 gols. La seva bona actuació al club va fer que fos cridat per Luis Enrique a les files de la selecció. I en bàsquet, s'ha lesionat el base de la penya Guillem Vives. El club badaloní ha comunicat aquest migdia que les proves mèdiques realitzades al jugador han confirmat que pateix un trencament muscular al vas medial del quàdriceps esquerre. Vives es va lesionar dissabte durant el partit que el Joventut de Badalona va jugar contra el Saragossa amb victòria dels badalonins 84-78. L'evolució de la lesió marcarà el retorn de Guillem Vives a l'equip.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les dues a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La proteïna.
Vinga, va, que això ja ho tenim fet. Cada dues setmanes, ja ho sabeu, eh? Al magazín, a la part magazín del matí a Ràdio Estel, dediquem uns minuts a parlar d'alimentació, de com podem menjar millor per gaudir de més salut i qualitat de vida, Marta.
Sí, avui aprendrem més coses, ho dèiem abans, eh? Sobre els nutrients, que són els compostos químics que es troben als aliments i que són necessaris per desenvolupar les funcions vitals del nostre organisme, com per exemple els hidrats de carboni, els lípids o la fibra, entre d'altres.
Clar, tots aquests nutrients tenen una funció i tots es troben en diferents grups d'aliments. Per tant, conèixer-los és clau, no?, per gaudir d'una dieta equilibrada. És un plaer saludar ja aquesta hora de nou a la doctora Begoña Caneda. Ella és doctora en bioquímica i dietista nutricionista. És experta en educació alimentària i comunicació en alimentació, nutrició i salut. I és professora del grau de nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Com estem, Begoña? Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia a totes.
Com han anat aquestes últimes setmanes? Perquè la veiem de cada 15 dies a la Begoña.
Molt bé, molt bé. Aquí, amb ganes d'explicar-vos una miqueta sobre els nutrients, que és un tema que dona molt de sí, eh?
I a part, Marta, és que la Begoña es nota, que segueix una dieta equilibrada, perquè té aquesta energia. Ara mateix que passen 9 minuts de la una, que potser són aquestes hores, no? Que sempre diem que ens comença a picar el cuc, no? De la gana, Begoña. Però en tot cas, mireu, avui, si teniu preguntes, dubtes, que vulgueu adreçar a la doctora, ho podeu fer a través del WhatsApp del programa, recordem el 663 99 30 62, o a través del correu al matí@radiostel.cat. La Marta ens ha fet la presentació, no? Però qui són els nutrients? Va, comencem per lo més, per la base, eh?
Sí, doncs mira, els nutrients són compostos químics que obtenim dels aliments i que participen activament en processos interns del nostre cos i, per tant, són necessaris per la vida. I, a més, tenen funcions molt importants que es poden resumir principalment en tres. En primer lloc, hi ha nutrients que tenen funció energètica, és a dir, ens donen energia a les nostres cèl·lules, serien com la benzina, no?, de les nostres cèl·lules. També alguns tenen funció plàstica, és a dir, ajuden a formar les estructures del nostre cos, però no només a formar-les, també a reparar-les i a renovar-les. Per tant, això és una funció molt important. I, finalment, tenen alguns funció reguladora i protectora del nostre cos, és a dir, regulen els processos interns, les reaccions metabòliques, químiques del nostre cos, entre d'altres.
Uh-huh. I aquests nutrients, Begoña, es poden trobar als aliments exclusivament o també es poden trobar en altres, no ho sé, pastilles o...
Sí, es poden trobar... Bàsicament, s'obtenen dels aliments. Uh-huh. I quan, en moments puntuals que pugui haver alguna necessitat extra, també hi ha suplements alimentaris que són rics en nutrients. Des de més simples, com el llevat de cervesa, no, el polen, a fins i tot a pastilles, no, que pots prendre pastilles de nutrients.
Clar, i a més, també ho comentàvem, no, preparant aquesta secció, que els aliments no són només no contenen només un nutrient, sinó que són barreja, no, de nutrients.
Mira, hi han 7 tipus diferents de nutrients. Tenim les proteïnes, els greixos o lípids, els hidrats de carboni, les vitamines, els minerals, i encara que no són ben bé nutrients, però també s'hi posen a la llista de classificació de nutrients, tenim la fibra i l'aigua. ¿Vale? Llavors, al final no mengem nutrients, i això crec que és molt important a l'hora de donar consell alimentari, perquè sí que està bé saber què són els nutrients, però és que al final mengem aliments. Hi ha excepcions, però la major part d'aliments són barreges de proteïnes, de greixos, excepcions, per exemple, algun aliment que no més sigui un nutrient. Tenim, per exemple, la sal, que és NaCl, no?, clorur sòdic, el sucre de taula, que és sacarosa, o l'oli d'oliva, que és quasi tot greix, però la major part d'aliments són barreges. Per tant, m'agrada molt centrar-me en això, quan dono consell en els aliments, com els hem de menjar, al llarg del dia...
Clar, quan el problema, no? Quan tenim una, doncs això, dieta desequilibrada, hi ha certs aliments que no consumim, entenc que el nostre cos se'n ressent, no? Es troba, té necessitat d'aquella, ho comentaves tu, no? O d'aquells greixos o aquella energia o...
Bueno, tenim la sort de que, com que la major part d'aliments són barreja de nutrients, realment és difícil fer un dèficit. És a dir, sí que hi ha aliments que són font de nutrients i és puntualment, només aquell aliment té aquell nutrient en quantitat considerable, per exemple, l'omega-3 o el calci. Sí que és veritat que potser hi ha menys aliments que contenen aquest nutrient i si no els prens pots fer un dèficit, però en realitat no ens hem d'amoïnar, perquè si seguim una dieta variada, equilibrada, és difícil fer un dèficit.
I si realment el cos ho necessita, ens donarà senyals d'alguna manera? És a dir, bueno, si no ingerim hidrats de carboni i, per tant, hi ha una carència, el cos com es manifesta?
Sí que poden haver senyals. Per exemple, si una persona nota que està molt cansada o nota que té els ulls molt blancs, no? Això pot ser un símptoma d'anèmia, o que se t'acau molt el cabell, o que tens la pell molt seca, doncs no estaria de més anar al metge de capçalera a fer-te una revisió i a veure si hi ha una causa alimentària.
Uh-huh. Avui amb la doctora Begoña Caneda estem fent un repàs dels principals nutrients i volem aprendre a quins aliments els podem trobar. Si et sembla, Begoña, estàs preparada per fer aquest repàs?
I tant.
Ens posem al dia.
I tant.
Comencem pels hidrats de carboni. Vinga, comencem pels hidrats de carboni. Begoña, quins aporten i en quins aliments els podem trobar?
Doncs mira, els hidrats de carboni, la seva principal funció és la funció d'energia, de donar energia. O sigui, la benzina principal que utilitza el nostre cos. I on ho trobem? Ho trobem a cereals i derivats, és a dir, pa, arròs, pasta, també a les llegums i als tubercles com la patata i el moniato, i a la fruita, per exemple.
Clar, els hidrats, sentíem aquesta cançó, no?, que ens transporta a Itàlia, a la pasta. Tenen una mica la mala fama de que engreixen.
Bueno, però al final el que engreixa no és el consum d'un aliment concret, sinó és el global de la teva dieta. Si tu menges la quantitat adequada d'aliments que et toquen, la freqüència correcta, en la manera de cuinar-la correcta, i això està equilibrat al llarg del teu dia, no te té per què engreixar. És a dir, si tu cada dia menges pasta però l'acompanyes d'una salsa saludable de verdures amb tomàquet casolà, doncs això té menys calories, que sumarà menys al llarg del dia. Ara, si te la menges, doncs, no sé, a la carbonara amb panceta, no? Doncs això té una càrrega calòrica més gran que suma, però al final l'important és al llarg del dia.
Escolta, hi ha algun moment que encaixi millor menjar els hidrats de carboni? És a dir, durant el dia, en algun àpat que diguis aquest és el moment?
A priori, els hidrats de carboni, si són de qualitat, és a dir, preferenciem cereals integrals, llegums, es poden prendre a cada àpat principal, és a dir, tant a l'esmorzar com al dinar com al sopar. A no ser que hi hagi alguna condició concreta de la persona en què s'hagin de reduir per algun motiu. Mm-hmm. Vale, però en persones sanes doncs podem menjar cada àpat principal, això sí, de qualitat, eh? I la quantitat que toca, que és entre 60 i 80 grams en cru, vale? Per tant, embullit seria uns 180 grams bullits.
Val, i això amb espaguetis, jo, per exemple, sóc fan, menjaria sempre per dinar, sopar, fins i tot per esmorzar espaguetis. Clar, ho comentaves tu, independentment de la salsa que hi posem, però com sabem? O sigui, han de tenir algun ingredient en particular per saber que aquella pasta és pasta de qualitat?
L'important és preferenciar els integrals. És a dir, Marta, si t'agraden els espaguetis, endavant, és un plat molt nutritiu, integral, ara sí, acompanya-ho d'una salsa saludable. Jo sempre recomano, amb, ja sabeu, la verdura, on hi ha verdura, jo sempre dic, hi ha salut i alegria. Posa-li verdura, un bon sofregitet casolà, amb molta verdura, i allò, doncs, perfecte, un bon àpat, acompanyes amb una miqueta de carn o peix, o ou, o llegum, per què no? I ja està.
Vinga, hem parlat ja dels hidrats de carboni, ens ha quedat claríssim, però és que ara et toca el torn a la fibra, aquesta fibra, que jo ja entenc ara que deies aquesta pasta integral, la fibra. Què ens aporta, la fibra?
Bueno, de fet, la fibra és un tipus d'hidrat de carboni, però el nostre cos no el pot digerir, però té funcions molt importants, com regular el nostre trànsit intestinal o donar de menjar a la flora bacteriana. I llavors, on la trobem? Bàsicament, la fibra dietètica es troba al regne vegetal. Doncs la trobem, per exemple, a fruites, verdures, llegums, fruits secs, no? Totes aquestes aliments vegetals. I, com dic, els cereals, si són integrals, doncs contindran més fibra que els que estan refinats.
Clar, i aquesta fibra, per exemple, no? El format fruita però suc, també s'hi val o és recomanable prendre la peça de fruita?
Doncs m'agrada moltíssim que em facis aquesta pregunta, perquè moltes persones creuen que un suc natural, no?, equival a una fruita, i no hi ha res més lluny de la veritat. Un suc, ni que sigui natural, no equival a una peça de fruita, perquè estem perdent part important dels nutrients, com és la fibra, i en aquesta fibra queden també segrestats parts de les vitamines i minerals, i a més, al fer el suc, estem alliberant el sucre que hi ha intrínsec a l'aliment, el líquid, de manera que es transforma en sucre lliure que metabòlicament actua diferent en el nostre cos i llavors no és tan saludable. Un suc de fruita, ni que sigui natural, és de consum esporàdic. Cuanto menos, mejor.
D'acord. Amb tot, la fibra, no? Ho comentaves tu al principi. Comentaves això del trànsit intestinal. Com funciona? És a dir, com ens hem d'imaginar aquesta fibra baixant pel nostre intestí i per què, per exemple, això no passa amb l'arròs? O amb altres, no?
Amb l'arròs, si és refinat, si és integral, també té fibra, eh? I el que està refinat una miqueta també en té, però menys. Mireu, la fibra hi ha dos tipus, la soluble i la insoluble. La insoluble és com les pellofes més de fora de tots els vegetals, que el que fa és donar volum, perdoneu que parlem d'aquestes coses, a la femta, de manera que al tenir més volum fa que pues, doni més pes perquè puguis anar millor al lavabo. I la soluble el que fa és que segresta part de l'aigua formant un gel i aquesta equilibra. És a dir, va tan bé per quan vas restret quan vas més suelto al cervell. Per què? Perquè, per exemple, no, quan tenim una gastroenteritis, oi que ens diuen que prenguem codonyat, o que prenguem plàtans, sí, o la poma bullida, no?
O la papaya, això té no?
Exacte.
Que
es deia del mitjà. Però això té fibra, però és més quantitat de soluble que el que fa és equilibrar el nostre trànsit intestinal.
Vinga, i de la fibra, els lípids, per què serveixen els lípids, Begoña? Que doncs, potser no són tan coneguts, no?
Els greixos, no? També se diuen greixos, potser per greix les persones sí que el coneixen
més. Més ràpid.
Pues és un altre tipus de nutrient que la seva funció principal és la de reserva energètica, és a dir, és un nutrient que aporta per gram més del doble de calories que les proteïnes i els hidrats de carboni. És a dir, és una manera molt eficaç del nostre cos d'emmagatzemar aquesta benzina que necessiten les nostres cèl·lules en el teixit adipós, però el teixit adipós també ens protegeix dels canvis de temperatura externs, protegeix els nostres òrgans vitals dels cops, per exemple, i també molt important perquè ajuden a fabricar, o són necessaris els greixos per fabricar algunes hormones, per exemple. Mm.
I en quins aliments podem trobar força greixos?
Doncs mira, en tots els olis que utilitzem per cuinar, oli d'oliva, oli de girassol, els fruits dels que venen aquests olis, no? També els fruits secs, o fruites com, per exemple, l'alvocat, no? Que té un 12% aproximadament de greix. Tot això són aliments rics en greix.
I tant, ara que també està, no? És tendència a tot el que és orgànic, ecològic. El fet que sigui ecològic també comporta que els greixos són més saludables?
No té per què. A veure, el tema d'ecològic realment és un tema molt important pel medi ambient, però a nivell nutricional hi ha molt poca variació. És a dir, que si és per un tema de salut, tampoc ens aporta gran diferència. Ara, si és per un tema més ètic, no, o de medi ambient, més que ecològic, jo tiraria més per quilòmetre zero, perquè al final, si és ecològic però ve del Perú, pues tampoc serveix massa pel medi ambient.
I, Begoña, volíem passar ja per una de les clares protagonistes i més d'aquesta secció, que són les proteïnes, però van rapidíssimament, eh? L'oli de palma. Per què? Per què és tan dolent?
Va, a veure, l'oli de palma és dolent perquè, com que mengem molts productes processats que són molt rics en oli de palma, i aquest oli és un oli saturat, els greixos saturats són un tipus de greix que hem de limitar. ¿Vale? Llavors, si mengéssim una petita quantitat d'oli de palma, doncs és el mateix tipus de greix que pot tenir el fuet, per exemple, que és greix animal saturat. El problema és la quantitat. Com que hi ha molts aliments processats que contenen aquest greix de palma i de vegades el mengem sense adonar-nos, el problema ve de la quantitat que podem menjar en excés. ¿Vale?
Vinga, va, ara sí, acabem aquest repàs de nutrients amb el que dona nom a aquesta secció, que són les proteïnes. Què hem de menjar per omplir-nos de proteïnes, Begoña?
Doncs mira, les proteïnes, en primer lloc, la funció. Una funció superimportant, són com els maons del nostre cos. Tenen, per tant, funció estructural. Ens ajuden a fabricar, per exemple, els nostres ossos, els nostres músculs, i, a més, moltes de les molècules amb funcions importants al nostre cos, com neurotransmissors o els anticossos, són proteïnes. I on les trobem? Doncs a aliments com del regne animal, com la carn, el peix, els ous, els làctics, i del món vegetal, les llegums, per exemple, la soja i els cigrons tenen proteïna vegetal de molt alta qualitat, les altres llegums, els fruits secs, i per tant, per poder cobrir proteïnes, hauríem de menjar aliments rics en proteïna a cada àpat principal.
Clar, hi ha qui creu, Begoña, que amb una dieta rica en proteïnes es posarà en forma. Això és veritat o no?
Bueno, més que rica en proteïna, al final, sentit comú, i el que cal és menjar equilibrat. És a dir, toca menjar la quantitat de proteïna que toca, la quantitat d'hidrat de carboni que toca, la quantitat de greixos que toca, la quantitat de vitamines i minerals que toca. És més la globalitat que no pas un nutrient concret, el que ens farà estar sants.
Mm-hmm. I també, preparant aquesta secció amb la Mercè, comentàvem la coneguda dieta Dukan, no? Que es va fer famosa, una dieta rica, doncs, això, en proteïnes, que de fet ha aixecat moltíssima polseguera. Aquesta dieta proposa la ingesta massiva de proteïnes. És com tot, no? El que dèiem, que els extrems sempre són dolents, també en el món de l'alimentació, no?
Exacte. Però, bueno, al final, aquest tipus diferents de dietes que hi ha d'aprimament, el que està bé com a professional és saber prescriure a cada pacient la dieta que li va bé. És a dir, potser una dieta educant a bones i primeres no seria la primera opció que jo proposaria, però potser hi ha casos concrets, amb pacients concrets, que els hi pot anar bé en algun moment puntual de la seva vida. I, i si està prescrita i sota el control d'un professional, sempre intentarà que aquesta dieta no sigui perjudicial per la salut del pacient.
Begoña, clar, clarament la proteïna es troba principalment a la carn, no? Això pot ser un problema pels vegetarians?
Bueno, és com he dit abans, no penses que només està la carn. Està la carn, està el peix, està els ous. És veritat que això és més pels omnívors, no? Encara que hi ha ovolacto-vegetarians que també mengen ous i lactis, que és proteïna d'alta qualitat, però com he dit abans, la soja i els derivats, com el tofu, la soja texturitzada, els cigrons, o les altres llegums que les pots combinar perfectament amb cereals per obtenir una proteïna completa, és tan bona i de qualitat com la proteïna vegetal. O sigui que desmitifiquem també una miqueta això perquè, de fet, hauríem d'equilibrar més la proteïna vegetal amb l'animal, amb un 50% i 50%.
Mira, de fet, Marta, ens agrada que parli ara la Begoña de desmitificar perquè anem a la part final de l'espai. I ho fem amb aquest fals mite, no? Desmitificant algun fals mite que diguis, ostres, és que això se'n parla molt, no? Els nostres nutricionistes de capçalera que ens acompanyen aquí al matí a Ràdio Estel, però han acabat sempre amb aquest mite relacionat precisament amb la nutrició. Begoña, avui...
Doncs mira, avui us volia parlar, ara que ve el fred, no? I anem tots a la farmàcia corrent a comprar un suplement de vitamines i minerals, perquè a vegades pensem que és necessari prendre aquests suplements, i no hi ha res més lluny de la veritat. Una dieta variada, equilibrada i suficient ens aporta tots els nutrients, vitamines, minerals, oligoelements, que necessitem. Per tant, a no ser que hi hagi alguna condició concreta que requereixi un extra d'aquests suplements i que ho prescrigui el professional sanitari de confiança, doncs no cal. Per exemple, la vitamina C, no? Ara amb els refredats, no prevé el refredat. El que sí que pot anar bé és menjar molta vitamina C, que millor dels aliments, si ja tenim el refredat per millorar la sintomatologia.
Doctora Begoña Caneda, doctora en bioquímica, dietista, nutricionista, experta en educació alimentària i comunicació en alimentació, nutrició i salut i també professora del grau de nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara ja no tenim excusa, si volem seguir una dieta equilibrada, i els tenim tots identificats.
Clar, clar.
Moltíssimes
moltes gràcies.
Un plaer, com sempre. 4 minuts i ens situem al punt de 2:15. D'aquí res, l'Olga Vallejo avui posa la lupa aquí, a un dels grans artistes de carrer. Ell és Banksy.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Els professionals amb més futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en els àmbits de comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. A Blanquerna, dissabte 20 al matí. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions, pregunta. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Des de divendres passat i fins al 13 de març, el Museu del Disseny acull Banksy, de Art of Protest, una exposició centrada en l'artista de carrer més conegut del segle XXI. Olga.
És un artista compromès socialment, que denuncia injustícies socials, ha fet intervencions a camp de refugiats o al mur
que Israel va aixecar en territori palestí, per exemple. També ha criticat el model de vida capitalista, el consumisme, l'abús de les noves tecnologies, l'emergència climàtica, els abusos... És que hi ha tantes coses per denunciar. Bé, aquesta exposició compta amb més de 70 obres originals que provenen de col·leccions privades i que s'exposen per primera vegada a Barcelona. Té un espai audiovisual immersiu, gravats, fotos i una reproducció del seu estudi. I per conèixer més detalls, en parlem sobretot conèixer més detalls de Banksy, de qui és Banksy i si val la pena que anem a veure l'exposició. Parlem amb en Marc Mascort, gestor cultural i cap de cultura de Montana. Hola, Marc, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, Banksy, The Art of Protest, és una mostra internacional que ha aterrat a Barcelona. Per qui estigui pensant si anar-hi o no anar-hi, per què li recomanaries que vagi a veure Banksy, sobretot per qui no el coneix, que l'hagi de descobrir?
Doncs, primer de tot, per sentit comú, que és una gran figura de l'art de tots els temps. És, darrere hi ha un cos d'obra molt important i ho fa partint d'una disciplina molt particular, que és l'art públic, i al llarg dels anys doncs, ell ha sabut d'alguna manera fer calar el missatge, aquest missatge de protesta, aquest missatge contestatari disruptiu moltes vegades, les ha pogut fer arribar no només amb les seves intervencions públiques sinó a través de la generació d'obra que ara és en mans de col·leccionistes i és precisament a partir d'aquest cos d'obra pues, que es poden confegir exposicions com aquesta del Museu del Disseny.
Mm-hmm. I tu per què creus que agrada tant Banksy? Perquè aquesta exposició que ja ha rodat ja l'han vist 3 milions de persones a tot el món.
Sí. No ho sé, Banksy és algú que interpel·la a l'espectador, al públic, des d'un punt de vista molt particular. Es fa molt entenedor, utilitza unes metàfores plàstiques que són absolutament úniques i són d'autor i porten totes elles el seu segell personal. Hem de considerar Banksy com un producte, perquè de fet és un producte de mercat, hi ha una gran infraestructura darrere, que és capaç de produir peces que logísticament pues, són complicades i que sobretot pues, és capaç d'arribar a aquests milions i milions i milions de persones.
Ara preguntarem per aquesta infraestructura, perquè del Banksy en realitat sabem molt poques coses, no? Creiem que va néixer a Bristol a l'any 75, hi ha qui diu que el seu nom real és Robin, una de les teories sobre la seva identitat diu que és un dels músics de Massive Attack. No? Tu saps alguna cosa? A veure, descobreix-nos. O sigui, com ho ha aconseguit? No sé si hi ha molts altres artistes que apostin per aquesta estratègia de no mostrar-se públicament.
Bé, hi ha molts artistes, i més amb l'àmbit on ens movem nosaltres, és de Montana Colors, en tenim un contacte directe amb artistes que utilitzen pseudònims, amb artistes que posen pel davant l'obra i que no pas pues, aquest reconeixement d'un nom. Banksy ha sabut jugar molt bé aquest misteri que l'envolta, aquest anonimat, i forma part del projecte en si, no? Pues aquesta mena de justícia de l'art que la va deixant anar molt fort, molt fortament allà on vol i allà on pot. I sempre al costat de l'actualitat, sempre amb aquesta mirada crítica i sempre utilitzant un llenguatge molt, molt reconeixible que és basat principalment en l'estèncil. Qui no conegui l'estèncil seria pues, com una mena de plantilles, un estarfilo, que se li diria en castellà, a partir del qual pues, pots treballar pues, amb bastanta rapidesa tota una sèrie d'imatges que es produït anteriorment d'una manera prèvia per després aplicar-les al mur o allà on sigui, no?
Mm-hmm. Ell pinta el carrer, després fa reproduccions o obres noves, les seves obres es poden comprar, se subhasten, valen milionades, i hi ha qui a vegades critica, no? Ell és crític amb el sistema, però alhora forma part d'aquest sistema, però clar, d'alguna cosa haurà de viure l'artista, no?
No, i més enllà d'això, que és una obvietat, es pot canviar el sistema treballant des de dintre del sistema, vull dir, quasi, qui no està dins d'aquest sistema, no? Tant d'altres organitzacions no governamentals com inclús partits polítics amb noves idees, tots al final, d'alguna manera, no diré que tenen que passar pel sistema, però l'han d'utilitzar, l'han de tenir en compte. I, evidentment, doncs, ell segueix una estratègia molt clara d'utilització d'aquest màrqueting, i fa aquest màrqueting d'una manera molt disruptiva, també. És capaç de destruir una obra en directe amb una subhasta per control remot. Estem parlant d'un artista que més enllà de la genialitat, és algú que està molt amatent i molt al dia del que passa, i sap molt bé què es fa, com ho fa i quan fer-ho.
La mostra la coprodueix el Museu del Disseny amb l'empresa promotora Sold Out, també l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta mostra compta amb el vistiplau de l'artista o no?
No compta, ni cal.
És que clàssic.
Aquesta mostra és un recull d'obres de diferents col·leccions que han vingut a bé, doncs, participar-les i posar-les a l'abast en aquesta itinerància. Hi ha un parell d'obres significatives que sí que han estat extretes de l'espai públic i que després retornaran en aquest mateix espai públic, i que de fet poden ser vistes de manera gratuïta i estan obertes al públic en unes zones habilitades dins del museu. Bueno, de fet s'han traupit a nivell de màrqueting, diríem, d'aquesta exposició. Pues ja es diu que és una mostra no autoritzada d'una manera expressa, tot i que per descomptat més coneixedor.
Tenim aquesta expo al Museu del Disseny de Barcelona, però també fins al 31 de desembre es pot veure l'Espai Trafalgar de Barcelona, una altra expo de Banksy, això sí, amb un centenar d'obres pirates, diuen, realitzades per altres artistes o no autoritzades pel Banksy Real, al Museu Moco de Barcelona. Hi ha també, crec que són 5 obres de Banksy. Ja fa anys que existeix. Tu li augures llarga vida?
Home, i tant. Vull dir, fa anys, i a Barcelona jo també tenim alguna peça, alguna rateta, por ahí. Havia estat al Raval. Ell ha vingut diverses vegades a la ciutat. Li auguro, en funció del que ell vulgui fer, doncs, amb la seva obra i amb la projecció de la mateixa, li auguro, evidentment, doncs, un futur llarg. És capaç de reinventar-se, és capaç de seguir, com deia abans, de seguir aquesta actualitat de manera que jo crec que sí, però tingueu en compte que aquesta oportunitat ara de veure d'una tacada, doncs, tots aquests missatges, tota aquesta obra, és important. És una aposta que ha fet l'Ajuntament. Pot ser una miqueta contradictori que un ajuntament de sobte aposti d'una manera tan clara per l'art urbà, quan a la mateixa ciutat de Barcelona pues, és conegut que hi ha bastanta controvèrsia i diferents punts de vista per part de l'administració i el que fa d'estar l'art públic i l'art urbà.
Doncs et farem cas i l'anirem a veure al Museu del Disseny, aquest Banksy, The Art of Protest. Marc Mascorbó, gestor cultural i cap de cultura de Montana Colors, moltes gràcies.
D'altres.
Doncs moltíssimes gràcies, Olga Vallejo, per aquesta lupa final del programa. Potser el fet d'estar a l'ombra l'ha beneficiat, no?, al propi...
Home, clar, com deia en Marc, no?, això és una estratègia gràcia, boníssima.
M'ha fet gràcia el Marc, no?, que comentava això, que deia, bueno, diu, com ho ha dit, diu, és que ni amb el seu vistiplau, no?, han tirat endavant, és que no, ja no cal. Gràcies, Olga. Va, arribem al final del programa ràpidament. Miquel Murga, toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. En aquest primer toc de queda de la setmana em vull fixar en un titular que, llegint la premsa tranquil·lament aquests dies, m'ha cridat especialment l'atenció. Fa referència a la futura llei de protecció animal i que comença el seu trajecte fins que sigui aprovada. En l'avantprojecte es parla molt especialment dels gossos i dels seus drets. I atenció, perquè el titular és molt explícit. Diu així: els gossos podran jubilar-se. A mi, no us ho puc negar, aquest titular m'ha fet llegir sí o sí la notícia sencera. Abans de res, i abans d'entrar a comentar les particularitats de tot plegat, us he de dir que jo sempre he estat més de gats que de gossos. Això fa que, a primer cop d'ull, em sembli realment una injustícia majúscula el fet que els gossos els pugui atorgar uns drets que ni de lluny es contemplen pels gats. Resulta que aquest avantprojecte de llei elaborat pel Ministeri d'Afers Socials contempla, en el seu article 41, apartat té que l'edat de jubilació dels gossos sigui determinada per un veterinari segons ell cregui que comença a patir un grau suficient d'estrès i ansietat. es refereix sobretot i bàsicament a aquells gossos que presten els seus serveis, tant sigui socials com policíacs o altra mena de prestacions públiques. I no passa a aquells gossos, que són els que jo conec principalment, que viuen una vida, diguem-ne, tranquil·la i d'un cert plaer a casa de molts dels meus amics i familiars. No vull frivolitzar, eh? Sé i conec tot aquell sector de la fauna canina que ho passen malament, que són cruelment abandonats o també explotats de forma impensable. I us he de confessar que, tot i que havia vist alguna vegada algun reportatge sobre els primers, aquells que porten a la societat les seves habilitats, m'he quedat impressionat de veure tot el que he vist en vídeos als quals he tingut accés i comprovar les bestieses, mira, mai millor dit en aquest cas, que arriben a realitzar en bé de la societat. I és clar, què passa quan ara a un d'aquests gossos li arriba el moment de pèrdua de les seves facultats idònies per aquests serveis? Doncs que si no compten amb l'amor i amb la comprensió d'algun dels mateixos amb els que han tingut tractes, pot acabar sent abandonat i oblidat. Ho he trobat molt ben explicat per un mosso d'esquadra en un programa que he trobat a la xarxa.
Aquí tenim gossos que busquen explosius, recerquen drogues i busquen persones desaparegudes, tant vives com mortes.
Què passarà quan es jubili?
Bueno, si en el cas que jo tingui possibilitats me'l quedaré, evidentment, i en el cas que no, pues li trobarem una família acollida.
El cert és que existeixen moltes associacions, fundacions, que vetllen perquè, arribat el moment dels anys finals del gos, aquests puguin tenir la bellesa que es mereixen. I, com escoltàvem ara, moltes vegades depenen d'una persona que els conegui i els vulgui acollir com un mes de la família.
Somos una asociación sin ánimo de lucro y la principal función que tenemos es buscar familia a perros de trabajo que se jubilan. No tenemos sede física, puesto que los perros siguen en las unidades hasta que son adoptados y se van con su familia. Por lo que trabajamos con cualquier tipo de unidad, no solo con policías.
Escoltant tot això i veient aquests reportatges, he començat a entendre el perquè de la necessitat d'una llei que els protegeixi també a l'hora d'aquesta jubilació. Però ja us dic també que segur que molts acabarem tenint-los una mica d'enveja, perquè segur que serà abans de la que ens pertoca a nosaltres. A la recerca, com faig molts dies, d'un punt d'humor per acabar aquest toc de queda, he trobat un fragment del programa Leitmotiv de Movistar Plus i que presenta i dirigeix Andreu Buenafuente en una de les meves seccions preferides, la del consultori d'Alberto Romero, on respon preguntes i comentaris als telespectadors. Un d'ells li plantejava una qüestió referent al seu gos. Escolteu.
Dice una persona, dice, mi perro parece que no quiere a Berto, pero sí quiere a Andreu.
Perro listo.
Se llama Rex y es de Alicante. Este es el planteamiento de la situación.
Bueno.
Y se ve que hay un vídeo, lo cual será el nudo de la situación.
Berto Romero. Andreu Buenafuente. Berto Romero. Andreu.
¡Qué perro más guapo!
No posarem ara en dubte ni la intel·ligència dels gossos ni tampoc la seva força a l'hora de la companyia i el dret d'incorporar-se sovint com un mes de la família. I ara, amb això de la jubilació, potser haurem de canviar aquella clàssica expressió castellana que parla de l'enveja cotxina per acabar dient-ne enveja canina. La veritat, a mi, un cop vist tot el vist, aquest avantprojecte de llei em sembla la mar de bé. Ara bé, proper objectiu, jubilació pels gats, que ja us dic jo que he conviscut amb uns quants que quan els dona la gana, només quan els dona la gana, també són un amor. Fins demà, Mercè, que tornaré amb el toc de queda. Fins aleshores, adeu-siau.
No era Nino Bravo, eh? Gràcies, Miquel, per aquest toc de queda. Això vol dir que vinga, va, que hem de començar a tirar.
No era Nino Bravo, la resposta del Freqüència d'avui era Rafael, que per cert va ser el guanyador del primer programa de Saber i Ganar. Es van dur 167.000 pessetes, que no està gens malament.
Rafael García Zamora, que viene de Tudela, Navarra, que és licenciado en Derecho i que està preparando, Rafael,
posiciones para agente judicial.
Ah, sí, mira, tal, molt bé.
Sí,
molt bé, Rafael.
Sí. I res, va guanyar això. Va anar-hi al primer programa i el va guanyar.
Moltes gràcies, Marta Jarque, per Freqüència Madurada
d'avui. Un plaer.
Nosaltres ho deixem aquí, però ja s'hi posa l'Ignasi Miranda a l'espai informatiu religiós de la casa, el Sense Distància. Cuida't molt. Fins demà.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre.
de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel.